la lectura d'aquest manifest, el qual ha estat comentat, evidentment, prèviament en la Junta de Portaveus que hem celebrat anteriorment a la celebració del plenari. Quan vulguis, Anna, si us plau.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i totes. La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides és un tractat internacional que protegeix els drets de les persones amb discapacitat. Va ser aprovada el 13 de desembre del 2006 per l'Assemblea General de les Nacions Unides i Espanya la va ratificar el 3 de desembre del 2007 i el 3 de maig del 2008 va entrar en vigor passant a formar part del seu ordenament jurídic. La convenció és el tractat internacional que recull els drets humans i llibertats de les persones amb discapacitat, així com les obligacions dels estats per promoure, protegir i garantir que les persones amb discapacitat gaudeixin plenament i en igualtat de condicions de tots els seus drets i llibertats fonamentals i promoguin el respecte i la dignitat inherent. L'objectiu és commemorar i reconèixer la importància d'aquest instrument normatiu internacional que ha suposat la consolidació de l'enfocament dels drets humans de les persones amb discapacitat, que són considerades subjectes titulars de drets, per la qual cosa les administracions públiques estan obligades a garantir el seu exercici sigui ple i efectiu. El 10% de la població mundial són persones amb discapacitat, que no es resignen a la seva situació de relegació i fins i tot de marginació, i que reclamen els seus drets, la seva plena ciutadania. Les persones amb discapacitat són subjectes, titulars de drets, participatius i responsables, que assumeixen la direcció total i completa de la seva vida personal i social. La Convenció Internacional sobre els Drets de Persones amb Discapacitat de Nacions Unides va produir canvis en la legislació espanyola. El més important és el decret, Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que va aprovar el text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social. Aquest Reial Decret reconeix a les persones amb discapacitat una sèrie de drets i, a més, garanteix les condicions bàsiques en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, compromesa amb els principis de la Convenció i en representació del compromís i els interessos de les entitats locals que representa, va aprovar la Constitució de la Comissió de Polítiques Integrals de Discapacitat per tal de promoure polítiques públiques de discapacitat dirigides a la inclusió, drets i benestar d'aquelles persones i de les seves famílies, polítiques locals exigents i respectuoses amb el model de drets humans que s'han de concebre i desplegar conforme al paradigma de la Convenció. Aquest any, en què els governs locals i la FEM celebrem la modificació de l'article 49 de la Constitució espanyola, adequant-lo a la realitat social i a la normativa internacional i que reflecteix l'enfocament de drets i d'inclusió a què Espanya s'ha compromès ratificant la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, cridem l'atenció als governs locals per formular les polítiques a partir de 7 pilars d'inclusió. No discriminació. Assegurar que totes les persones, independentment de la seva discapacitat, tinguin accés equitatiu als serveis i a infraestructures i a l'ocupació, promovent un entorn lliure de barreres físiques, socials i digitals. Participació activa. Fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat en el disseny, la implementació i l'avaluació de les polítiques públiques que afecten les seves vides. Accessibilitat universal. Adoptar mesures concretes per garantir l'accessibilitat a tots els àmbits de la vida pública, eliminant les barreres arquitectòniques, de comunicació i actitudinals. Capacitació i educació. Promoure programes de formació que incrementin la conscienciació i comprensió sobre els drets de les persones amb discapacitat, enfortint la capacitat de la societat civil per participar en processos decisius. Canvi de percepcions. Treballar activament en canviar les actituds socials i combatre els estereotips negatius cap a les persones amb discapacitat. Igualtat de gènere. Integrar una perspectiva de gènere en totes les polítiques i accions relacionades amb la discapacitat, prestant especial atenció a les necessitats de les dones i les nenes amb discapacitat. Funció pública. Promoure una nova regulació reglamentària de l'accés a l'ocupació pública de les persones amb discapacitat, que actualitzi el marc normatiu vigent que data de fa 20 anys i que representa clars desfasaments i insuficiències. Aquest 3 de maig renovem la nostra crida a tots els sectors de la societat perquè s'uneixin a aquest compromís comú. Treballant junts, podem construir una comunitat més inclusiva i resilient que reconegui i celebri la diversitat humana en totes les seves formes, assegurant que ningú quedi enrere. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies, regidora, per la lectura d'aquesta declaració del Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Si els sembla, doncs, els regidors i regidores entraríem ja amb els punts de l'ordre del dia d'aquest plenari, més concretament en la seva part resolutiva. El primer dels punts a tractar, en aquest cas, es tracta de l'aprovació de les dues actes dels plens celebrats anteriorment, del ple celebrat, en aquest cas, el 2 d'abril, i del ple extraordinari del 16 d'abril, en el qual vàrem designar els membres a les meses electorals. En principi, no s'ha comentat res en junta de portaveus i, per tant, entendríem doncs que aquest punt pot passar directament a la votació amb el seu permís. Vots en contra de l'aprovació de les actes anteriors. Abstencions, vots favorables, s'aproven les actes doncs, per unanimitat i passem al segon dels punts, que és donar compte a les resolucions d'alcaldia de la 395 a la 542. En principi s'han esclarit algunes qüestions que ens ha plantejat en junta de portaveus, en aquest cas el portaveu de Junts per Castellà, el senyor Joan Juni. En qualsevol cas, ja saben que estem a la seva disposició per tal de poder resoldre qualsevol dubte, qualsevol qüestió que la plantegin els regidors i regidores de l'Ajuntament. Per tant, passaríem al punt tercer. En aquest cas es tracta de donar compte de l'informe del resum de control intern de l'any 2023 i per aquest punt passo la paraula a la regidora i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, responsable de l'àrea de serveis econòmics, la senyora Yolanda Rivera. Quan vulguis, Yolanda, tens la paraula.
Gràcies, alcalde, i bon vespre a tothom. Portem avui al ple el donar compte que l'Ajuntament de Castellà ha elaborat l'informe resum de control intern de l'any 2023. La finalitat d'aquest informe és realitzar un resum dels resultats més significatius de les actuacions de control intern realitzades durant l'exercici 2023 en les modalitats de funció interventora, control permanent i control d'eficàcia i eficiència. L'objectiu d'aquest informe resum és la transparència de les actuacions de control mitjançant el Pla Anual de Control Financer i l'informe resum anual que ha d'elaborar l'òrgan interventor i provocar també la implicació de tota l'organització mitjançant el Pla d'Acció que ha d'elaborar el president o presidenta de l'entitat local i que es confeccionarà en un termini inferior a 3 mesos a comptar a partir d'avui. Mana la normativa que l'informe resum s'ha de remetre al ple a través del president de la corporació i a la intervenció general de l'administració de l'Estat en el curs del primer quatrimestre de cada any. Hi haurà de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora realitzades en l'exercici anterior. L'informe detalla aspectes com les fiscalitzacions que s'han realitzat, les obligacions reconegudes, els informes emesos, subjectes a fiscalització prèvia, etc. Del resum es desprèn una gestió correcta sense incidències rellevants. Malgrat això, continuarem treballant en una millora constant dels processos i dels procediments, on un dels objectius més immediats és la instal·lació total de l'expedient electrònic, que serà cabdal per agilitzar els processos i els controls dels expedients. D'altra banda, per donar compliment als procediments i agilitzar els processos com els de contractació, es fa necessari, i amb això hem començat a treballar des de l'any 2022, en una dotació de recursos humana adequada i dimensionada als requeriments normatius. Un cop donat compte al ple, l'informe s'enviarà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Intervencions per part dels grups. Molt bé, doncs en principi no hi ha cap intervenció dels diferents grups municipals amb representació al plenari. Entenem doncs, que hem donat compte d'aquest control intern 2023, per tant passaríem al punt quart d'aquest ordre del dia, d'aquest ple ordinari del mes d'abril. En aquest cas consisteix en donar compte també de l'informe del període mitjà de pagament del primer trimestre de l'any 2024. Torno a cedir la paraula a la regidora, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, la senyora Yolanda Rivera, responsable de l'àrea econòmica.
Gràcies de nou. Seguint el que estableix la llei 3/2004 per les que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i donant compliment a les obligacions relatives al compliment dels terminis en el pagament de factures, donem per assabentat al ple que s'ha tramitat l'informe preceptiu al Ministeri informant el període mig de pagament corresponent al primer trimestre del 2024 i que aquest ha estat de 14,79 dies. Recordar, com sempre, que la llei obliga que el període de pagament es situï per sota dels 30 dies amb el que l'Ajuntament compleix amb aquest requisit regulat a la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Aquesta dada remetrà al Ministeri d'Hisenda d'acord amb el previst a la Llei 15/2010 del 5 de juliol del 2010.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. No sé si hi ha intervencions per part dels grups municipals. Si no és així, passaríem en aquest cas a un altre punt de l'ordre del dia, també de donar compte. Es tracta de l'informe del compliment en el primer trimestre de 2024 del que preveu l'article 104 bis de la Llei de Bases de Règim Local en relació als llocs de treball reservats a personal eventual. Torno a cedir la paraula, per primera vegada cedeixo la paraula en aquest plenari a la regidora responsable a l'àrea de recursos humans, també tinent d'alcalde d'aquest ajuntament, la senyora Anna Mármol, perquè faci l'explicació del punt.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Portem al ple donar compte del compliment en el primer trimestre del 2024 del que es preveu a l'article 104.bis de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual i a l'assignació funcional d'aquestes persones. En el nostre Ajuntament tenim un lloc de treball reservat a personal eventual que està assignat als serveis generals i, per tant, no supera el límit que contempla la llei. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. No sé si hi ha intervencions, tampoc n'hi ha, sembla ser, en aquest punt de l'ordre del dia. Per tant, passarem al sisè punt d'aquest ordre del dia, d'aquesta sessió plenària ordinària del mes d'abril. Es tracta, en aquest cas, d'aprovar definitivament la segona modificació al Reglament Orgànic Municipal de Castellar del Vallès. El que farem, perquè en aquest cas s'ha sol·licitat per part, en aquest cas, del senyor Lander Zavala, com a president de l'Associació de Veïns del Balcó, poder intervenir en aquest punt de l'ordre del dia. Per tant, tal com ve sent habitual, el que farem primer és debatre per part dels diferents grups municipals i quan s'acabi el debat per part dels grups municipals demanarem al senyor Lander Zavala que s'aproximi, en aquest cas, al faristol per tal de poder dur a terme la seva intervenció. Per tant, si els hi sembla, iniciem doncs el debat per part dels diferents portaveus municipals en relació a l'aprovació o no definitiva de la segona modificació del Reglament Orgànic Municipal de Castellar del Vallès. En aquest cas, per part de l'equip de govern, cedeixo novament la paraula a la regidora responsable de l'àrea de serveis generals, la senyora Iolanda Rivera, perquè faci l'exposició del punt. Quan vulguis, Iolanda.
Gràcies de nou. El passat 30 de gener es va acordar en sessió plenària, per majoria absoluta, l'aprovació inicial de la segona modificació del Reglament Municipal de Castellar del Vallès. La modificació va estar sotmesa a informació pública en el termini per presentar al·legacions, suggeriments i reclamacions era del 15 de febrer al 2 d'abril. Dins d'aquest termini s'ha rebut una al·legació per part de l'Associació de Veïns del Balcó de Sant Llorenç a través del seu representant, Miquel Lander Zavala. L'al·legació manifesta la pretensió de nul·litat de ple dret de la modificació per dues raons. En primer lloc, pretén la nul·litat en la seva tramitació, i en segon lloc, la nul·litat del contingut perquè entén el reglament que vulnera els drets fonamentals previstos a la Constitució espanyola i vulnera també els articles 2 i 8 de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. En tant, en la nul·litat en el procediment, la reclamació es basa en tres aspectes. En primer lloc, en què no es va exposar la modificació de l'article 93 del ROM i, per tant, no es pot considerar votat en plenari. En aquest sentit, cal dir que la modificació de l'article consta a l'expedient, està subjecte a consulta pública i s'ha exposat en el mateix ple de gener, com es pot comprovar al portal de videoactes, del minut 9:10 al 14:33. Posteriorment a l'exposició del ple, el document ha estat exposat com és preceptiu durant els terminis pertinents. En segon lloc, manifesta el reclamant que l'aprovació inicial manca en la motivació, l'explicació i la justificació tècnica i jurídica preceptives. Fets tots ells dels que queda constància a l'expedient, que sí que hi són tant la motivació com l'exposició tècnico-jurídica. En tercer lloc, es manifesta que s'ha vulnerat l'article 132 de la LPACAP en relació a que no s'ha incorporat ni aprovat el pla anual normatiu. En aquest punt cal clarificar que aquest precepte va ser declarat inconstitucional i d'inaplicació a les comunitats autònomes i als ajuntaments. Per tot l'exposat, la primera de les al·legacions que fa referència a la nul·litat de la tramitació no poden ser tingudes en consideració i, conseqüentment, desestimades. En tant a la nul·litat del contingut, les modificacions proposades, en tot cas i sense cap marge d'interpretació, respecten la normativa que s'invoca en les al·legacions, així com els textos normatius anomenats, on faculta exclusivament el president o alcalde de la corporació, a través del desenvolupament del ROM, a dirigir, organitzar, presidir les sessions dels òrgans col·legiats i la participació ciutadana en el ple un cop finalitzada la sessió i en alguns dels punts de l'ordre del dia. Tal com consta l'informe jurídic que acompanya aquest expedient, la proposta de modificació de l'article 93 no exclou ni limita el dret de participació de la ciutadania per poder intervenir en la sessió plenària en els punts de l'ordre del dia ni un cop finalitzada, previst legalment en els articles 69.2 i 72 i reglamentàriament els articles 88 i 228 del ROF, sinó que regula i determina com ha de ser aquesta participació. A més, cal fer recordatori que l'Ajuntament disposa i té d'altres mitjans i fórmules de participació ciutadana a l'abast de la ciutadania per la defensa dels seus drets i interessos. En conseqüència, a criteri tècnic, la proposta de modificació respecta al marge legal exposat. Per tant, proposem al ple donar per aprovat definitivament la modificació del ROM, publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Taulell de Dictes, traslladar l'acord d'aprovació definitiva a l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya, garantir el compliment de les obligacions de transparència, publicitat activa, bon govern i govern obert i notificar aquest acord a l'Associació de Veïns, Balcó de Sant Llorenç i traslladar-lo a les unitats municipals interessades.
Molt bé. No sé si hi ha intervencions per part dels diferents grups municipals. Sí. En aquest cas, cedeixo la paraula al regidor del grup de Junts per Castellà, el senyor Lluís López, perquè faci la seva intervenció. Quan vulguis, Lluís.
Bé, gràcies, alcalde. Bon vespre. En el seu moment ja vam manifestar que no compartíem plenament com ens havia arribat a les mans aquesta modificació, ja que des del nostre punt de vista és un tema de prou calat com per haver-ho treballat una mica més entre tots els grups, sense que això, per una altra banda, signifiqui qüestionar de cap de les maneres la feina feta en la seva elaboració i que tornem a reconèixer també de nou ara. Sense cap dubte era imprescindible una adaptació del ROM en aquests aspectes que... una adaptació del ROM en aquests aspectes que s'actualitzen amb aquesta modificació i també la implementació de l'ús de noves tecnologies en el funcionament dels òrgans municipals i més concretament pel que ens afecta a nosaltres partits polítics com ara la celebració de plens. Tal com vam fer anteriorment, també votem a favor en aquesta ocasió.
No sé si hi ha més intervencions per part dels grups. Doncs fet el debat municipal, demanaríem en aquest cas al representant de l'Associació de Veïns del Balcó de Sant Llorenç que s'apropi al faristol que està habilitat per tal de poder procedir en aquest cas a la seva intervenció, que té com a límit els 10 minuts preceptius per tal de poder defensar en aquest cas el seu punt de vista. Per tant, quan vulgui, senyor Zavala, té la paraula.
Repeteixo, bona nit a tothom. Era una reclamació. Gràcies per respondre. Mirin, la nostra reclamació es basa en vulneració de drets fonamentals. Els ciutadans tenim un dret a la participació en la vida política i un d'aquests és la participació directa o a través de l'elecció de representants. No només l'elecció de representants és una forma de participació política, segons l'article 23 de la Constitució espanyola. Aquest dret ve refrendat per la Carta Europea de Salvaguardia de Drets Humans en la Ciutat, que va ser signada per aquest Ajuntament, per la Constitució Espanyola i pel propi ROM, que ara es va modificar. Mirin, aquesta segona modificació del ROM, el que fa clarament, sobretot en el punt 93, que és l'intervenció dels ciutadans, és retallar drets. I ara els exposaré. Entenem que en una democràcia del segle XXI, retallar drets a la participació ciutadana no té cabuda a la política. Si de casa que ha de fer és seguir el mandat d'Europa, que aposta perquè la participació ciutadana cada cop sigui més directa i més àmplia en les institucions. Entenem que aquesta aprovació és un atac frontal als drets dels ciutadans de Castellà del Vallès i també volem explicar, ens agradaria exposar, m'agradaria, perquè el meu company també avui no ha pogut venir, que és que han d'entendre que cadascun dels 22 regidors que estan aquí són ciutadans, primer que tot. han estat legalment escollits i ara són representants, però són ciutadans. I tenen els mateixos drets que tenim nosaltres, els ciutadans, que volem participar a les sessions plenàries. I com ara exposaré, aquesta retallada de drets ens afecta als ciutadans i també a vostès, perquè són ciutadans, mai oblidin. Un regidor és un ciutadà, no és un ésser diferent. Doncs miri, com bé deia la senyora Yolanda Rivera, l'article 132 de la llei 39/2015 del procediment administratiu comú estableix que hi ha un pla de planificació normativa que ha de ser previst amb un any d'anterioritat. Nosaltres no hem trobat cap tipus de publicació. Diu que ha estat derogat i, bueno, perfecte, si vostè ho diu. El que sí que entrem ara, que és el més important, és amb la vulneració de drets fonamentals. Mirin, l'article 9 de la Constitució espanyola, que és un dret, encara no és dret fonamental, perquè comença a partir del 14, estableix que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Pues mire, l'Ajuntament de Castellar del Vallès i el Ple Municipal no respecten, si aproven aquesta segona modificació, allò que disposa la Constitució espanyola ni l'ordenament jurídic en el tràmit. I aproven inicialment el ROM al prescindir de la tramitació prèvia que hem dit de l'article 32. L'article 14 parla de que los españoles son iguales ante la ley, sí que puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. L'Ajuntament de Castellar del Vallès no tracta de forma igual els veïns i veïnes de Castellar del Vallès. Els fets presentats als plens per l'Associació de Veïns del Balcó de Sant Llorenç no són opinions personals. Són fets basats en proves documentals exposades en portals de l'administració o a través de procediments de dret d'accés a la informació pública. Si no agraden la informació que s'aporta o l'opinió, entenem que no pugui agradar, però no es pot tractar d'una forma diferent. Fent aquesta modificació, perquè hem d'aclarir que, si vostès tiren de meroteca, qui més utilitza aquest article 93 per participar a la sessió plana és l'Associació de Veïns del Balcó. Per qual entenem que aquesta modificació directament ens interpel·la a nosaltres. L'article 16 de la Constitució espanyola parla de «se garantiza la libertad ideológica», religiosa, de culto, etcètera, etcètera. Bueno, l'Ajuntament de Castellar del Vallès no respecta la llibertat ideològica i d'expressió. Es retalla el nombre d'intervencions anuals al temps de cada intervenció i el dret a rèplica, tan sols buscant que la nostra associació no pugui fer coneixedors als veïns de Castellar de totes les veritats que venim exposant els últims anys als plens. I hem volgut remarcar veritats. L'article 23 de la Constitució espanyola, molt important, diu «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Esos representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». Amb aquesta proposta de modificació del ROM, l'Ajuntament de Castellar del Vallès i el Ple no respecten la participació directa dels ciutadans. Tan sols volen deixar activa la participació ciutadana a través dels representants escollits a les eleccions per sufragi universal. Totes les persones que poden participar en un ple són ciutadans. Aquest article 23 tan sols diferencia entre el ciutadà que pot participar de forma directa o pot fer-ho a través de representants electes. La dràstica reducció del nombre d'intervencions, temps i supressió del dret a rèplica de les associacions, perquè hi ha hagut una modificació, i la supressió de drets dels veïns a participar en el ple amb el nou redactat vulneren frontalment aquests articles. L'article 24 parla de tutela judicial efectiva. Doncs mirin, l'Ajuntament de Castellar del Vallès i el Ple s'aparten intencionadament de tot allò que regula i disposa l'ordenament jurídic, demostrant de nou les greus i contínues faltes de respecte al propi ordenament, amb intenció de fer valer la seva intenció política per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans. La senyora Yolanda Rivera ha fet menció a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos. En el seu article 2, està bé anomenar-los, però agrairíem que fes coneixedors al poble, jo ho faig jo. Article 2, principi d'igualtat de drets i de no discriminació. Los derechos enunciados en esta carta se reconocen a todas las personas que viven en las ciudades signatarias independientemente de su nacionalidad. Dichos derechos son garantizados por las autoridades municipales sin discriminación alguna debido al color, la edad, el sexo o la opción sexual, la lengua, la religión, la opinión política, el origen nacional o social o el nivel de ingresos. El artículo 8, que habla de derecho a la participación política, només llegiré el punt 3, perquè és molt llarg. Fuera de las elecciones que se celebran periódicamente para renovar las instancias municipales, se fomenta la participación democrática. Con este fin, los ciudadanos y ciudadanas y sus asociaciones pueden acceder a los debates públicos, interpelar a las autoridades municipales sobre los desafíos que afectan al interés de la colectividad local y expresar sus opiniones, ya sea de forma directa mediante el referéndum municipal, ya sea a través de las reuniones públicas y de la acción popular. Tot això mantenim que es vol retallar. Com en alguna ocasió se'ns ha indicat des de l'Ajuntament de Castellà del Vallès, l'esperit de les normes és molt important. Doncs bé, l'esperit de la participació ciutadana, segons aquesta carta, cada dia que passa va més encaminada a que dita participació cada cop sigui més activa, directa i més real. Les institucions europees parlen de la desafecció de la ciutadania envers la vida política i per combatre dita desafecció promouen polítiques encaminades a donar l'espai que la ciutadania es mereix, espai que aquest ple, amb la modificació que pretén del ROM, està vulnerant i retallant. Aquesta aprovació donaria pas a la retallada de drets dels veïns i veïnes, deixant en mans del ple i de l'Ajuntament la lliure interpretació de les coses sense estar regulades. Aquesta modificació respon a una intenció de censurar les intervencions dels veïns i associacions de Castellà del Vallès. Breument, l'article 93, el que es modificarà, senyors, és, per exemple, la sol·licitud haurà d'anar subscrita per qui tingui la representació legal de l'entitat i s'hi farà constar l'objecte de la intervenció i una breu exposició dels motius, però suficient perquè l'alcaldia en pugui valorar la procedència. Molt bé. Primer punt de la censura. L'exposició haurà de ser autoritzada prèviament per l'alcaldia. Tindrà una durada màxima de 5 minuts sense possibilitat de torn de rèplica. Abans en teníem 10 minuts i si se'ns replicava 5 minuts més. És molt lleig que quan el ciutadà rep una rèplica del regidor en qüestió, l'última paraula que se senti sigui la del regidor i el ciutadà no pugui replicar. Lleig. També es diu que cada entitat podrà realitzar un màxim de 3 exposicions durant tot l'any natural. Estem parlant d'intervencions en punts de l'ordre del dia. Els sembla normal, democràtic, que només es pugui intervenir 3 cops l'any? On està arreglat això? En base a quina llei es limita a només en 3 intervencions anuals a la ciutadania? Això és apostar pels drets dels ciutadans? Perfecte. Miri, en referència a les intervencions al final de la sessió plenària, també s'han retallat i vulnerat els drets fonamentals de la ciutadania, tot especificant, el que estic fent ara, que en cas d'admissió al prec la pregunta es formularà per la persona intervinent quan hagi finalitzat la sessió, posteriorment al punt de precs i preguntes del ple, durant un màxim de 2 minuts, ja no 5, 2. Les persones o les entitats que presenten el prec o la pregunta no podran tornar a formular-ne més durant els 3 plens ordinaris següents. És a dir, si jo parlo el mes d'abril, hauré d'esperar 3 mesos, fer un pit stop, per després al 4 mes poder parlar. Això també és apostar pels drets de la ciutadania, senyors. Es vol practicar una censura total al demanar un breu esborrany del contingut per tal d'aprovar o no la intervenció. Es rebaixa el temps d'intervenció de 5 a 2 minuts, fent del tot impossible exposar i explicar correctament qualsevol tema en tan sols 2 minuts. Es limiten les intervencions a tan sols una per persona o associació quan en l'actual ROM s'estableixen 3 intervencions. Es limita la participació a les sessions plenàries a una cada 4 mesos. Totes aquestes modificacions vulneren frontalment els drets fonamentals anteriorment descrits, sense fer menció ni justificar l'aplicació de quina llei i quin article empara aquestes modificacions, volent imposar l'opinió i intenció política de l'Ajuntament i el ple a l'aplicació de l'ordenament jurídic, sent una actuació arbitrària prohibida per la Constitució espanyola. Doncs bé, després de llegir-li
a la nostra... Amb els 10
acabo minuts. Breument. El que demano a cadascun dels regidors és que reflexionin si amb aquesta modificació i aprovació estan respectant els drets dels ciutadans. Perquè a vegades els ciutadans ens cansem de sentir parlar de drets dels presos polítics, de drets dels polítics, de drets dels partits polítics, amb tot el tema Pegasus, i estic aquí mitja hora posant exemples. Però no els hi veig lluitant i parlant sobre els drets de la ciutadania. Som diferents? Els torno a repetir. Cadascun de vostès són ciutadans, no són res diferent. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Si us sembla, en aquest cas, després de la intervenció del president, en aquest cas de l'Associació de Veïns del Balcó, passaríem a la votació d'aquest punt de l'ordre del dia. En aquest cas, la proposta consisteix en desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns del Balcó de Sant Llorenç i, per tant, aprovar definitivament aquesta segona modificació al Reglament Orgànic Municipal de Castellà del Vallès. Vots en contra? Abstencions? Vots favorables, s'aprova per unanimitat. Passem al setè punt de l'ordre del dia. En aquest cas es tracta d'aprovar la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de tècnic, tècnica, auxiliar de biblioteques. Torno a seguir la paraula, novament, a la regidora i tinent d'alcalde, responsable de l'àrea de recursos humans, la senyora Anna Mármol, perquè faci l'explicació del punt. Quan vulguis, Anna, si us plau.
Gràcies de nou. Portem a ple. Primer, delegar puntualment a favor de la Diputació de Barcelona la competència de selecció de personal exclusivament per constituir una borsa supramunicipal de personal laboral temporal en la categoria de tècnic o tècnica auxiliar de biblioteques subgrup C1 pel sistema d'oposició en els termes previstos en el decret de la Diputació de Barcelona de data 27 de febrer del 2024. I publicat al BOP en data 6 de març del 2024, que aprova l'actuació d'assistència i fixa l'abast i les condicions per al correcte exercici de la competència delegada. I segon, notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona i traslladar-ho a les unitats corresponents. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Regidora, no sé si hi ha intervencions per part d'algun membre de la corporació. Si no és així, passaríem directament a la votació d'aquest punt setè de l'ordre del dia d'aquest ple ordinari del mes d'abril. Vots en contra de la proposta de delegar a favor de la Diputació de Barcelona la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de tècnic, tècnica, auxiliar de biblioteques. Abstencions, vots favorables, s'aprova també aquest punt de l'ordre del dia per unanimitat. Passem al vuitè, aprovar inicialment el text normatiu de la modificació tercera de l'ordenança municipal reguladora de l'edificació Castellà del Vallès. Cedeixo en aquest cas la paraula al regidor tinent d'alcalde, responsable de l'àrea urbanisme i territori de l'Ajuntament de Castellà, el senyor Joan Creus, perquè faci l'explicació del punt. Quan vulgui, Joan, tens la paraula.
Moltes gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. En aquest punt vuitè, tal com vam explicar en les comissions informatives, sí que s'hauria de, no, de puntualitzar, secretari, que sí que és una modificació, però suposa la supressió de 6 articles, de l'article 40 al 45, com ja vam informar les informatives. En qualsevol cas ho expliquem i després s'hauran de votar les esmenes. L'objecte de l'acord, com deia, era el de modificar aquesta ordenança municipal suprimint els articles 40 i 45 referents als paràmetres exigits en els espais comuns dels edificis. La justificació d'aquesta necessitat és que des de l'entrada en vigor de l'ordenança el 2005 aquesta norma ja s'ha modificat en dues ocasions i en posterioritat s'han aprovat algunes normes de rang superior, com són el Codi Tècnic de l'Edificació, que ja regulen àmpliament els paràmetres regulats a l'ordenança. Com a resultat d'aquesta evolució legislativa, algunes de les previsions que contenen l'ordenança ja han quedat superades i no encaixen en el marc normatiu vigent i requereixen, en tot cas, d'una anàlisi per tal d'adequar-la i harmonitzar-la amb la resta de la normativa aplicable. Aquesta necessitat d'adequació es palesa especialment en la regulació que preveu l'ordenança municipal de les condicions que han de complir aquests espais comuns dels edificis que comentàvem, regulades als articles 40 a 45 de la norma i que també estan previstes en la norma abans citada. S'ha seguit el procediment legalment previst, regulat a l'article 133 i al capítol 1 de la llei 26/2010.
Molt bé, no sé si hi ha intervencions per part dels diferents grups municipals. Si no és així, i atenent el que ha comentat el regidor i també a la mirada incisiva del senyor secretari, primer hauríem de passar a la votació, en aquest cas, de les dues esmenes en relació a l'articulat de la proposta. En aquest cas, es tractaria d'esmenar el punt 1 i el punt 2. Per tant, en contra d'esmenar aquests dos punts de la proposta de resolució. Abstencions, vots favorables, s'aprova. Per tant, les esmenes s'acaben incorporant en el text definitiu, que passem a la seva votació ja definitiva. Per tant, vots en contra de la proposta, abstencions, s'absté en aquest cas el grup de la CUP, vots favorables, la resta de grups voten favorablement a la proposta i, per tant, s'aprova aquesta modificació tercera a l'ordenança municipal reguladora de l'edificació Castellà del Vallès. Passem, doncs, al punt 9. En aquest cas es tracta d'estimar el recurs extraordinari de revisió i adoptar un nou acord on es reconegui els propietaris de la finca 11 del projecte d'expropiació del camí Bizi fase 1. Torno a seguir la paraula, novament, al regidor responsable de l'àrea d'Urbanisme i Territori de l'Ajuntament de Castellà, tinent d'alcalde, el senyor Joan Creus. Quan vulgui, Joan, de nou.
Moltes gràcies, de nou. Doncs l'objecte d'aquest acord que portem a aprovació és l'incorporació als reals propietaris de la finca 11a del projecte del camí Bizi fase 1 en el procediment expropiatori als efectes de ser reconeguts com a tals en els seus drets i en particular en el pagament de la valoració. Els antecedents, el fruit del tràmit d'informació pública, els interessats, que ometrem els noms però que consten en l'expedient, van manifestar mitjançant instància com a reals propietaris de la finca en qüestió i van aportar la documentació que així ho acreditava. Degut a que es van personar de manera extemporània, quan l'acord d'expropiació ja era ferm, per tal de no perjudicar-los, se'ls va donar la possibilitat de fer valer els seus drets mitjançant la interposició d'un recurs administratiu de revisió. A tenor de la documentació aportada pels interessats, s'ha acreditat que són els reals propietaris de la finca. Amb tot, per tal de no ocasionar cap perjudici a cap ciutadà, es va donar el corresponent tràmit d'audiència a la persona que constava com a propietària de la finca en el projecte de taxació conjunta que no va presentar cap al·legació. Per tant, procedeix l'estimació d'aquest recurs per part de l'òrgan que va aprovar l'acord, parcialment impugnat, és a dir, aquest ple.
No sé si hi ha intervenció per part d'algun grup municipal en relació en aquest particular. Si no és així, si els sembla, passaríem doncs a la votació d'aquest punt 9 de l'ordre del dia d'aquest ple ordinari del mes d'abril. Vots en contra, abstencions, s'absté novament en aquest cas la regidora de la CUP, vots favorables, s'aprova amb el suport de la resta de grups municipals i l'equip de govern. Punt desè, en aquest cas es tracta d'aprovar el Pla d'Accessibilitat de Castellà del Vallès. Es tracta d'un document important, d'acord, que portem en el plenari i el defensarà en aquest cas per part de l'equip de govern el seu regidor responsable de mobilitat, entre altres qüestions, entre altres competències, el senyor Aleix Canalís, a qui cedeixo la paraula. Quan vulguis, Aleix.
Moltes gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. La casualitat avui fa que haguem llegit un manifest pel Dia Internacional de la Convenció pels Drets de les Persones amb Discapacitat i avui la casualitat ha fet que portem avui l'aprovació del nou Pla d'Accessibilitat de Castellà del Vallès. L'anterior pla, que és l'actualment vigent, data de l'any 2003 i ha arribat el moment de fer-ne una actualització, tenint en compte la nova legislació que en aquests darrers 20 anys de vida que ha tingut s'ha anat generant i la major sensibilitat social que en aquesta matèria tenim a la societat passades gairebé dues dècades o més de dues dècades. Primer de tot vull deixar palès que malgrat que el document que avui, si s'escau, aprovarem, va ser elaborat amb anterioritat a l'entrada en vigor el passat 1 de març del nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya, el present document s'ajusta en els principals paràmetres i disposicions del decret, tal com ho certifica la Diputació de Barcelona mitjançant un document addicional que s'ha incorporat a l'expedient en aquesta setmana i que s'ha fet arribar a tots els portaveus municipals. Dit això, el pla que avui presentem ha estat elaborat per l'empresa Arquitectura i Accessibilitat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Es tracta d'un document robust que, més enllà de descriure la situació actual en matèria d'accessibilitat al nostre municipi, esbossa les línies mestres de quines han de ser o hauran de ser les intervencions que haurem de dur a terme durant els propers anys, tant a la via pública com en matèria d'accessibilitat com en els transports. En aquest sentit, es fa un esforç d'identificació de barreres arquitectòniques i sensorials en els diferents àmbits de la població, com dèiem, via pública i transports, es proposen solucions, es fa un pressupost detallat que en total del conjunt del pla preveu una inversió de gairebé 3.200.000 euros i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació d'aquestes barreres arquitectòniques per tal d'assolir que el municipi sigui plenament accessible en un futur proper. A tall d'exemple, en l'àmbit de via pública, el pla proposa intervencions en més d'una vuitantena de trams de carrer del nucli urbà i les urbanitzacions, així com a quatre places del municipi, com considera prioritàries i que s'hauria d'afrontar de manera, com deia, prioritària en els propers 10 anys. Per altra banda, en l'àmbit dels transports, s'analitzen totes les parades d'autobús del municipi, en total de 53, la parada de taxis, 117 places d'aparcament reservades per persones amb mobilitat reduïda i 10 bosses d'aparcament municipal. En resum, avui portem a aprovació del ple un full de ruta que en matèria d'accessibilitat que seguirà en matèria d'accessibilitat al nostre municipi els propers anys. Ha estat un procés llarg d'elaboració i també de tramitació, però creiem, sincerament, que podem estar orgullosos del resultat final. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Passem a les intervencions dels diferents grups municipals. Te deixo la paraula, en aquest cas, a la regidora del grup d'Esquerra Republicana, la senyora Núria Ribell, perquè faci la seva intervenció. Quan vulguis, Núria.
Bon vespre a tothom, gràcies alcalde, gràcies al regidor. Fa només 2 mesos que ha entrat en vigor el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya, aprovat el decret 209/2023 de 28 de novembre. Comprendran la nostra preocupació perquè el document de 539 pàgines que l'equip de govern ens ha presentat ha acabat fa 10 mesos s'ajusti als principals paràmetres que el Codi d'Accessibilitat de Catalunya incorpora. Estudiar amb detall aquestes 539 pàgines necessita de coneixements tècnics i expertesa en accessibilitat que el regidor segur ens falta. Per això que la secció d'accessibilitat de la Diputació de Barcelona ens hagi dit aquest dilluns que el Pla per Castellà compleix amb el nou codi ens permet fer confiança. Sabem que aquest pla és una diagnosi incomplerta d'una part del nostre municipi. Hi ha allò gros que han detectat, però sabem que hi ha moltes més necessitats no completades. Aquest pla servirà de guia per fer projectes, però no és el projecte. Haurem de redactar-ne molts de projectes per fer de Castellà un municipi accessible. Apunta moltes de les millores a fer, però com sempre són insuficients les diagnosis del nucli agregat de Sant Feliu i de les urbanitzacions. Apunta també algunes actuacions que s'haurien d'haver fet fa anys, com indicava el Pla d'Accessibilitat de l'any 2023, accions que no comporten un pressupost elevat, però tan útils i necessàries, com podrien ser passamans en diferents rampes o revisar escocells a les zones dels arbres. El nou pla és un document ben treballat i subratllem que falta una part molt important, la part d'edificis, detecció de la mancança, els existents i definir com han de ser els nous que construirem. Ja els hem dit abans, a l'equip d'Esquerra ens poden convocar tants cops com considerin per les futures revisions d'aquest pla i per treballar a la taula d'accessibilitat.
Doncs moltes gràcies, regidora. Sí, per part del grup de Junts per Castellà, se deixo la paraula al seu portaveu, el senyor Joan Juni. Quan vulgui, Joan, endavant.
Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. Estem d'acord que hem de millorar l'accessibilitat de tots els carrers del municipi, però hem de ser molt més rigorosos amb la seva execució. I si queda alguna cosa per solucionar, procurar que se solucioni, si depenen d'empreses externes. Perquè no passi el que tenim doctor Rovira davant de l'Espai Art, que és una vergonya. Tenim un pal de fusta de les línies elèctriques antigues, just al mig de la vorera, que no es pot passar amb cadira de rodes ni cotxet per nadons. És un carrer amb les voreres reformades fa pocs anys i que té a les façanes els cables elèctrics trenats sense connectar. No entenem com no s'ha tret aquest pal. Continuant pel carrer Cerdanyola, davant de l'impremta Vallès, tenim un altre exemple. Sort que en aquest cas no està al mig de la vorera. Un altre carrer reformat, ple d'obstacles per tot arreu. Segurament en trobarem molts d'altres a diferents parts del municipi. Quan es planifica la reforma d'un carrer, hem d'intentar eliminar el màxim d'obstacles de la vorera, distribuint els fanals per incorporar les senyals de trànsit i les papereres. Si pensem en un futur immediat, comencem a incorporar fanals preparats per connectar els cotxes elèctrics, que ja ho trobem en moltes ciutats europees. Com que el document és un full de ruta, és una bona ocasió per recordar que tant la taula de mobilitat a la part que li correspon com la taula d'accessibilitat han de funcionar de forma més fluida i amb més freqüència, perquè caldrà concretar tot aquest full de ruta en el moment d'executar-lo. I per tant, que correspon al transport també, s'hauria de comptar amb l'accessibilitat del servei i dels seus vehicles per tal de completar la feina. Comprovant que aquesta actualització del Pla d'Accessibilitat té l'aval de la Diputació de Barcelona i confiant que les accions se seguiran amb rigorositat d'aquest pla, votarem a favor.
Moltes gràcies. Sí, per part del grup de la CUP té la paraula, en aquest cas, la seva regidora portaveu, la senyora Marga Onsins. Quan vulguis, Marga.
Gràcies, bon vespre. Nosaltres ens hem estat mirant, evidentment, aquest pla d'accessibilitat. Creiem que és un pla molt detallat, molt tècnic, i des de l'oposició, com no pot ser de cap altra manera, estarem fiscalitzant perquè sigui desplegat totalment i millorat sempre que sigui possible. Alguns aspectes dels que estarem atentes, i parlaré potser no d'aspectes tan tècnics, sinó d'aspectes més de fons, són participació ciutadana. És fonamental involucrar activament les persones amb discapacitat i a les organitzacions de la societat civil en el procés de disseny, implementació i avaluació del pla d'accessibilitat. Això assegura que les necessitats reals de les persones amb diversitat funcional estiguin plenament representades i ateses. També estarem atentes a l'accessibilitat universal. El pla ha de promoure l'accessibilitat universal en tots els àmbits de la vida municipal, incloent-hi serveis públics, espais urbans, edificis municipals, transports i tecnologies de la informació i la comunicació. Que creiem que aquesta darrera part, perdoneu si ens hem fixat malament, però creiem que aquesta darrera part potser no està prou recollida. Això significa garantir que totes les persones, independentment de l'edat, capacitat o condició, puguin accedir i utilitzar recursos i serveis municipals sense barreres físiques, comunicatives o tecnològiques. Un altre dels punts és l'accessibilitat cognitiva. A més de l'accessibilitat física, el pla ha de tenir en compte les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, garantint la comprensibilitat i la simplicitat de la informació i dels serveis municipals. Això pot implicar, per exemple, l'ús de pictogrames, un llenguatge clar i senzill o implementació de processos de suport personalitzat. Un altre dels aspectes que creiem molt importants és la promoció de la mobilitat sostenible i segura. El pla també hauria de fomentar formes de transport accessibles, segures i sostenibles per a totes les persones, incloent-hi vianants, ciclistes o usuaris de transport públic. Això pot incloure la millora d'infraestructures peatonals i ciclistes, l'adaptació del transport públic per a persones amb mobilitat reduïdes i la promoció de pràctiques de conducció segures i respectuosa amb l'entorn. Un aspecte també que creiem que és molt important i que no pot anar deslligat d'un pla d'aquesta magnitud és la preservació del medi ambient. És essencial garantir que les mesures d'accessibilitat no només siguin inclusives i socialment justes, sinó també respectuoses amb el medi ambient i sostenibles a llarg termini. Això implica minimitzar l'impacte de les intervencions d'accessibilitat, promoure la conservació dels espais naturals i fomentar l'ús de tecnologies verdes i renovables. Aquest enfocament assegura que les polítiques d'accessibilitat siguin inclusives, equitatives i respectuoses amb el medi ambient i garanteixin el ple exercici del dret de totes les persones independentment de la seva condició. I nosaltres, evidentment, votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies. Sí, gràcies per la seva intervenció. Ara cedeixo la paraula, en aquest cas, al portaveu del grup Ara Toca, el senyor Miquel Vilanova. Quan vulguis, Miquel.
Moltes gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Des del nostre grup considerem un primer pas molt important. Seguirem amb molta atenció els avanços i esperem poder treballar amb l'equip de govern, ja que tenim recollits diferents punts de màxima dificultat per a aquestes persones amb dificultats. Tant dintre de la vila com els nuclis urbans disseminats que tenim a les urbanitzacions, que també hi ha moltes queixes i tenim molts punts assenyalats. Donarem des del nostre grup total suport i tenen la mà estesa nostra per ajudar amb tot el que puguem al costat de l'equip de govern. Creiem molt important aquest primer pas. Gràcies.
Molt amable regidor, si us sembla iniciaríem un torn de rèplica, per tant torno a cedir la paraula al regidor responsable a l'àrea de mobilitat i en aquest cas també responsable de defensar aquest pla d'accessibilitat de Castellà, quan vulguis, Aleix.
Sí, gràcies, alcalde. Sí, en referència a la intervenció de la regidora Rivell, òbviament que és un document viu i que anirem treballant-lo progressivament. Tenim una foto, tenim una sèrie de propostes d'actuació tant en els transports com en la via pública i anirem treballant-hi. El fet que aquest document no reculli específicament els edificis, que sí que ho feia el pla d'accessibilitat que tenim actualment vigent, fins avui vigent, respon, per una banda, a la magnitud de l'encàrrec, també Diputació de Barcelona té unes limitacions, però també no considero que sigui excessivament greu en el sentit doncs, que el nou codi tècnic de l'edificació fa que totes les intervencions que fem com a Ajuntament en equipaments municipals, quan hi ha reformes o quan hi ha una obra nova, necessàriament ja es compleixi aquest codi d'accessibilitat i, per tant, progressivament, perquè normalment tenen un alt cost, les intervencions en edificis preexistents, doncs es fan fent intervencions doncs per millorar l'accessibilitat dels edificis. Sense anar més lluny, ara ve al cap doncs, l'ascensor que es va instal·lar ja fa uns anys a l'Ateneu, les portes, diguem-ne, automàtiques que s'han instal·lat tant al Mirador com al Palau Torrà i en algun altre espai que segur que se m'escapa a hores d'ara, però totes aquestes intervencions van en aquesta línia, a l'auditori també, escola d'adults, totes aquestes intervencions van en aquesta línia d'intentar doncs, millorar i facilitar la vida doncs, les persones que tenen un cert grau de dificultat a l'hora de moure's pel carrer. En referència a obstacles mítics a la via pública, que jo els qualificaria com el pal de davant de l'espai art, els hi hem de dir que nosaltres quan fem una reforma d'un carrer o d'una plaça, etc., el que fem són previsions perquè tots els serveis que suposen un obstacle puguin ser eliminats de la via pública. Ara bé, nosaltres fem aquesta intervenció i després és responsabilitat de les empreses subministradores, ja sigui de tecnològiques o de telecomunicacions, o en aquest cas doncs, de la companyia elèctrica FECS, Endesa o Kitoki, doncs, de fer el traspàs i utilitzar aquestes infraestructures que nosaltres preinstal·lem, per dir-ho d'una manera, doncs, per poder anar eliminant progressivament aquests obstacles. Aquest pal en concret s'ha reclamat en reiterades ocasions, però malauradament fins que no hi ha un tall en el servei provocat doncs, perquè aquest pal ja no funciona o s'ha tombat per un accident, etc., com ha passat en altres bandes, les companyies de serveis no ho substitueixen i no venen a arreglar-ho. Malgrat tot, insistirem en aquest, com en altres obstacles que tenim a la via pública, que no els hi diré que també els sé, però no els hi diré perquè no em posi més el dit a l'ull. D'acord? I en relació a la participació ciutadana, que deia la regidora de la CUP, òbviament, diguem-ne, quan es fa un pla d'accessibilitat com aquest, i afortunadament al nostre municipi tenim una taula de mobilitat que incorpora una taula d'accessibilitat a dins, la intenció d'aquest regidor és poder fer un seguiment a la progressió que es vagi fent amb una periodicitat, diguem-ne, més o menys, si pogués ser anual, jo crec que aniria bé. Consta que la taula de mobilitat, si no s'ha reunit amb més periodicitat, és perquè va haver un moment determinat que si no hi havia matèria per parlar, no es reunia per reunir-se. Jo crec que en els propers anys la taula de mobilitat tindrem matèria de sobre si finalment doncs, es desencalla la Ronda Nord de Sabadell i hem d'anar desplegant aquest pla d'accessibilitat i futur, en els propers mesos també portarem a aprovació aquest plenari un pla de mobilitat, doncs jo crec que hi ha una matèria suficient doncs, per poder reunir, discutir i fer avançar doncs, el nostre municipi en aquest àmbit. D'acord? Sembla que no m'he descuidat res. Sí.
Molt bé, no sé si hi ha alguna rèplica més. Doncs, fetes les intervencions per part de tots els grups municipals i també la resposta en aquest cas per part del regidor de Mobilitat, si els hi sembla, passaríem a la votació per tal de poder aprovar aquest pla d'accessibilitat de Castellà del Vallès. Vots en contra de la proposta, abstencions, vots favorables, s'aprova aquest punt per unanimitat. En principi, si no m'informen al contrari, en l'apartat de la part resolutiva no hi ha assumpte sobrevingut, sí que hi haurà un assumpte sobrevingut a debatre en aquest cas en l'apartat de deliberatiu i de control. Si els sembla, doncs passaríem al punt 12, moció presentada pel grup municipal d'Esquerra que porta per títol moció per promoure estratègies i alternatives educatives a l'ús de pantalles en l'àmbit local. És un assumpte que de facto va quedar sobre la taula ara fa un parell de plenaris, si no vaig errat, i que per tant em sembla que no vaig massa equivocat si cedeixo la paraula en aquest cas a la Susan Galí. Molt bé, doncs quan vulguis tens la paraula.
Aviam, molt bon vespre. Tal com es va acordar en aquest mateix ple, la moció d'Esquerra es va presentar al Consell Escolar Municipal el passat 21 de març. Diferents agents de la comunitat educativa del poble van proposar afegir-hi dos acords i per part d'Esquerra donant per consensuada la moció en el Consell Escolar i per tant, si us sembla, llegiré els acords finals. I abans, però, volem deixar clar un cop més, que l'aprovació dels següents acords no limita una possible ampliació i acompanyament a posterior per tal de fer efectiva l'essència de la moció. L'essència és conscienciar sobre l'ús responsable de les pantalles i els impactes del seu ús en infants i adolescents. Així doncs, proposem al ple de l'Ajuntament de Castellà del Vallès l'adopció dels següents acords. 1. Des de la regidoria d'Educació, donar suport explícit als centres en la regulació a través de l'ús dels mòbils, acompanyar els centres escolars tant en horari lectiu com no lectiu i, en definitiva, a tots els agents educatius locals a restringir al màxim possible l'ús dels mòbils per contribuir a incidir en la compra del primer mòbil més enllà dels 16 anys. 2. Desplegar campanyes de sensibilització i conscienciació en espais públics com parcs, jardins, mercats, ludoteques, auditoris o ateneus, amb materials que proporcionin consells pràctics per a un ús responsable de les pantalles i promoguin activitats alternatives. 3. Idear i executar una campanya sota el títol 0 pantalles de 0 a 3 anys destinada tant als professionals de l'educació i sanitat municipals com a les famílies per tal de donar eines i conscienciar sobre els perills de l'exposició dels infants de 0 a 3 anys a les pantalles. 4. Organitzar tallers i xerrades obertes a les famílies sobre l'ús saludable de les pantalles, els efectes dels dispositius digitals en el desenvolupament dels nens i adolescents i estratègies per establir límits i rutines saludables. 5. Promoure espais i activitats lliures de pantalles digitals. Organitzar esdeveniments on es promogui l'ús limitat dels mòbils i s'encoratgi la participació activa dels assistents, sobretot en aquells actes municipals adreçats a públic familiar. 6. Encoratjar els propietaris de restauració a promoure espais sense mòbils, sense wifi o amb connexió limitada on els adults, adolescents i infants puguin gaudir de la comunicació cara a cara. 7. Promoure espais on els adolescents puguin socialitzar sense necessitat de fer ús constantment del telèfon mòbil. 8. I aquest és un punt que va sortir del Consell Escolar, idear una estratègia municipal per abordar l'impacte del mal ús de les pantalles en la salut de la infància i l'adolescència, coordinant tots els agents inclosos els professionals de la salut per tal que aquests tinguin eines senzilles per informar i recolzar les famílies en la promoció d'hàbits digitals saludables, així com la detecció precoç de riscos i patologies relacionades amb la tecnologia. 9. Presentar totes les accions, campanyes i mesures municipals relacionades amb l'ús de les pantalles al Consell Escolar Municipal per tal de consultar i fer partícip a la comunitat educativa local, professionals, col·lectius i entitats relacionades amb el procés d'educació. 10. Autodenominar el municipi en contra de l'abús del mòbil i a favor d'una relació saludable i equilibrada amb les noves tecnologies. I 11, que aquest punt també va sortir en el Consell Escolar, instar els governs de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya que es comprometin a protegir els menors en cas d'innovacions tecnològiques, dispositius, xarxes, intel·ligència artificial, etc., més enllà de l'àmbit educatiu, atenent l'evidència científica sobre l'impacte de la tecnologia digital en la infància i l'adolescència, salut física, mental, sexual i social. I són tots els punts.
Molt bé. Fantàstic. Doncs, si els sembla, ara cediria la paraula, en aquest cas, a la regidora d'Educació, perquè faci l'exposició del posicionament, en aquest cas, de l'equip de govern. Quan vulguis, Anna, tens la paraula.
Moltes gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. Després de presentar la moció al Consell Escolar Municipal, com ha dit la regidora, el dia 21 de març, per poder-ho avalar, tal com vam quedar en el penúltim ple portat a terme el 27 de febrer, continuem amb la mateixa línia. Tal com expliqueu en la moció, els experts alerten des de fa temps dels perills de l'exposició dels infants i adolescents a les pantalles i, per tant, com a institució cal que fem tot el possible per tal de revertir aquesta situació. Com a Ajuntament i des del nostre grup ens sumem a donar resposta a aquest repte social des de les polítiques municipals. Així doncs, continuarem promovent campanyes de sensibilització, també xerrades a les escoles, als instituts, a l'Eduquem en Família, a la xarxa comunitària, amb el CAP. Ampliarem aquesta conscienciació de restringir al màxim l'ús dels mòbils tant a les noves famílies amb infants de 0 a 3 anys com a les diferents entitats del poble per tal que els infants i joves es puguin socialitzar sense la necessitat de fer servir constantment el mòbil. Però també vull destacar la importància de l'acompanyament i la implicació familiar en l'educació digital dels nostres fills i les nostres filles per minimitzar-ne els riscos. Cal promoure, doncs, un ús responsable de les pantalles en la infància i en l'adolescència. Educació, previsió i recomanacions. Així, doncs, el nostre vot serà favorable. Gràcies.
Molt bé. Més intervencions per part del grup de Junts per Castellà. Té la paraula, en aquest cas, la seva regidora, la senyora Olga Arpal. Quan vulguis, Olga.
Gràcies, alcalde. Bon vespre. A veure, per començar, cal dir que per nosaltres ha estat imprescindible escoltar la veu del Consell Escolar, ja que aquests són els grans perjudicats i ho pateixen de primera mà. De fet, han estat els pioners a posar en marxa mesures per evitar l'abús i la mala praxi dels mòbils, tauletes, etc. Sabem que no haurien de traslladar aquesta responsabilitat als centres educatius ni als docents. Ara bé, La feina més important ve de les famílies. Són aquestes les primeres que haurien de prendre consciència de la problemàtica que comporta tant socialment com de salut el mal ús de les pantalles. Estem totalment d'acord en el fet que hem de fer el que calgui per part de l'Ajuntament en fer difusió i donar les eines per promoure campanyes per a generar consciència. Per la nostra part, ja vam explicar que tenim certes reticències respecte a com garantir la seguretat per part dels centres educatius, ja que molts d'aquests fan custòdia dels aparells una vegada els estudiants arriben al centre. Ens preguntem de qui seria la responsabilitat en cas de furt o pèrdua. Estem vulnerant els drets dels infants i adolescents? Un moment. Tot i això, naturalment, ens quedem amb la part positiva. Continuem posant l'èmfasi en allò de no es tracta tant d'imposar com d'educar. Es tracta de donar les eines perquè s'enfrontin en criteri els continguts que poden robar les xarxes i evitar el perill que aquestes comporten. Fent un bon ús, la tecnologia avui en dia és imprescindible en tots els àmbits. Ara, un cop plantejat el tema amb la visió també dels agents educatius, ens reiterem en la perspectiva de suport actiu des de l'Ajuntament. Mantenim el sentit del nostre vot cap a la moció que votem a favor. Dit això, volem deixar constància del nostre malestar a la reunió del Consell Escolar amb la regidora d'Esquerra, Susan Galí. El fet que anomenés de forma reiterada a quin partit pertany va crear confusió sobre la postura de la resta del plenari vers la moció. Una actitud que va resultar incòmoda pels assistents, ja que semblava que s'estava votant un partit o un altre, i no pas l'acord o desacord de la moció. Considerem que no era el moment ni lloc per fer propaganda electoral. Votarem a favor. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Intervencions. En aquest cas té la paraula la portaveu del grup de la CUP, la senyora Marga Unzins.
Moltes gràcies de nou. Tot i que tenim molt clar els problemes de les pantalles, evidentment, com a professora en els instituts ho veiem claríssim, continuem sense entendre bé aquesta moció perquè l'exposició d'arguments continua sense encaixar amb els acords. L'argumentari es centra totalment en escoles i instituts i els acords no. No em repetiré en el que ja vam dir fa un parell de mesos, continuem creient que és una moció que es podria haver treballat més i esmentaré alguna de les raons per les quals ho diem. Per exemple, per què no hi surt la plataforma Aixeca el Cap, plataforma per un ús responsable i regulat de les pantalles. Han fet un manifest al qual seria molt interessant d'adherir-s'hi, però no s'esmenten aquesta moció. Els punts d'aquest manifest són força més contundents i mostren de manera més real al nostre parer els problemes i les vies de treball. El punt 5, per exemple, perdoneu-me si ara amb les darreres modificacions se m'ha mogut el punt amunt i avall, però es parla explícitament de conscienciar del perill de les pantalles en nens i nenes de 0 a 3 anys, que és molt trist que s'hagi de fer una moció per conscienciar d'aquest perill quan és de lògica que això és així. Però bé, és molt trist, però s'ha de fer. No? Però creiem que si en aquesta moció es concreten edats, s'haurien de concretar més edats. El perill de les pantalles i dispositius mòbils en adolescents és enorme. El nivell de conflictes als instituts quan s'han prohibit els mòbils a les aules realment ha baixat molt. Per tant, està claríssim que el perill de pantalles i dispositius en adolescents és molt gran. A diferent nivell, evidentment, que nens de 0-3, però també és un perill molt gran, igual que primària també té els seus propis perills. Per tant, creiem que aquest hauria de ser un punt genèric que englobés totes les franges d'edat, no centrar-nos només en el 0-3. Després continua havent-hi algun punt sense concreció, abans era el 8, ara és el 7, crec, que veiem que és una mica difícil portar-lo a terme. De totes maneres, aquest cop en aquesta moció hi ha una qüestió que marca la diferència i és que s'ha passat pel Consell Escolar, s'ha pogut recollir la veu de professors, de docents i, per tant, evidentment, el nostre sentit de vot ha canviat i aquesta vegada doncs, votarem a favor.
Molt bé, moltes gràcies. Intervenció també en aquest cas per part del portaveu del grup Ara Toca, el senyor Miquel Vilanova. Quan vulguis, Miquel, tens la paraula.
Gràcies, alcalde. Des d'Ara Toca creiem que és una proposta interessant i molt necessària a l'actualitat, ja que l'ús de pantalles està tenint conseqüències negatives per a la salut física i mental de les persones, sobretot pels nostres joves. Promoure alternatives i estratègies per reduir aquest ús en l'àmbit local és una manera de fomentar hàbits més saludables i de millor qualitat de vida de la ciutadania. Estem totalment d'acord amb aquesta proposta i crec que és important implementar-la amb rapidesa per garantir un equilibri entre la tecnologia i el benestar de les persones. El nostre grup creiem que és important que tots treballem conjuntament amb escoles, associacions de pares i mares, altres agents socials, entitats i tots, per fer l'ús, per promoure aquest ús conscient de les pantalles i fomentar aquestes activitats alternatives que potenciïn la interacció interpersonal i el contacte amb l'entorn social i natural.
Sí, iniciem un torn de rèplica, l'intuïa i per tant cedeixo la paraula en aquest cas a la regidora del grup d'Esquerra Republicana, la senyora Susan Galí, quan vulguis.
Vale, aviam, el tema sobretot fer campanya en el Consell Escolar, deixar clar que nosaltres no vam ser qui vam proposar de portar la moció al Consell Escolar, van ser els altres grups municipals i evidentment vam dir que l'havíem fet Esquerra, no per fer campanya electoral, sinó perquè és un fet. En quant a Aixeca el Cap, és molt interessant, es van posar en contacte amb mi, jo no la coneixia, la desconeixia, i arran d'aquesta moció l'he conegut i estic totalment d'acord amb que és genial, o sigui, han recollit un manifest genial i encoratjo tothom a que ho miri, i si es poden fer sinergies amb aquesta plataforma és una cosa que jo ja anava a plantejar-li i és molt interessant. El fet de que potser hi ha coses que no són molt concretes, jo encoratjo la CUP a que presenti una moció sobre el tema i la votarem com a Esquerra segur a favor, més concreta. Vale, perfecte. Doncs jo crec que treballant amb Aixeca el Cap podria sortir una cosa molt, molt xula i segur que bueno, estarem d'acord amb això. El tema 0-3 anys, bàsicament, s'ha incidit molt en aquesta etapa perquè es considera que és una etapa molt, molt més vulnerable que l'altra, que no vol dir que l'altra no sigui vulnerable, però que sí que s'ha incidit en aquesta etapa que és molt important perquè des de les escoles bressols ja estan dient que, bueno, que s'està retrasant molt el llenguatge, que, bueno, que hi ha unes conseqüències que potser són més difícils de mitigar si es comença des de tan petit que sí, és més endavant. I ja està, per lo demés, m'agradaria molt que s'aprovés i tancar el tema i continuar-lo treballant allà on vulgueu treballar-lo i jo estic superdisposada a invertir temps, esforços i conèixer més, perquè en realitat, clar, o sigui, és un tema que comences, no?, i no acabes, vas investigant i està molt a l'ordre del dia, vull dir que res, moltes gràcies.
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no és així, passaríem directament a la votació, en aquest cas de la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra i que porta per títol moció per promoure estratègies i alternatives educatives a l'ús de les pantalles en l'àmbit local. Vots en contra de la moció. Ah, val, és veritat. Primer hem d'introduir aquestes esmenes. Per tant, si us sembla, votem primerament les esmenes. Vots en contra d'incorporar les esmenes. Abstencions. Vots favorables d'incorporar les esmenes per unanimitat. Passem ara al contingut de la moció. En contra de la moció. Abstencions. Vots favorables. S'aprova per unanimitat també. I en principi passem al punt 13, que són proposicions i mocions sobrevingudes, amb una petició de disculpes prèvia, perquè en aquest cas, donada l'urgència d'una moció que no hem estat capaços de poder comunicar en temps i forma als diferents grups municipals, volíem incorporar precisament en el plenari d'avui, ho he estat comentant amb els diferents portaveus en la Junta de Portaveus que han celebrat prèvia a la celebració d'aquest plenari, dir-los que els hi vam facilitar en aquest cas una primera moció en el qual no s'incorporava precisament el tema més fonamental i transcendental en aquest cas de la moció que nosaltres volíem incorporar a l'ordre del dia d'aquest plenari ordinari del mes d'abril, que consisteix precisament en poder fer operativa una ajuda, en aquest cas, al poble palestí que està patint aquest genocidi, jo crec que aquesta és la paraula que hem d'utilitzar, per part, en aquest cas, de l'Estat d'Israel. El Fons Català de Cooperació, ha habilitat una línia perquè els ajuntaments catalans ens puguem sumar en aquest cas i podem col·laborar des d'un punt de vista econòmic, en aquest cas per ajudar a la reconstrucció de Palestina en aquests moments tan greus que està patint especialment a Gaza, però també estem molt pendents del que pugui passar a la zona de Rafah. En aquest cas, vagi per endavant aquestes disculpes perquè no s'ha comunicat prèviament. És veritat, en aquest sentit, que l'Ajuntament de Castellà s'havia posicionat públicament amb una declaració institucional a instàncies, en aquest cas, d'una moció que havia presentat Esquerra, que vam transformar en aquesta declaració institucional i que tots i cada un dels diferents grups municipals vàrem assumir com a pròpia. D'acord? Jo, sense més, passo la paraula en aquest cas a la regidora, tinent d'alcalde, responsable en aquest cas de la regidoria de Cooperació i Nova Ciutadania, que és l'Anna Riera, perquè expliqui d'una manera més detallada, doncs, sobretot insistint doncs, en aquesta petició de disculpa pública en el plenari abans de comentar en aquest cas el tema, que és urgent, com poden entendre, donada la situació que estem vivint a nivell mundial i especialment en aquest punt tan concret de l'Orient Mitjà. Quan vulguis, Anna.
Moltes gràcies de nou. Sí, comentar el que deia l'alcalde. És un tema prou greu i important com per tornar-lo a posar al damunt de la taula i per fer doncs, de manera efectiva aquesta donació que ara us informarem. I és ben cert que la situació és tan greu que no li podem donar l'esquena i que a vegades quan els problemes no els anem parlant és com si els oblidéssim. I en canvi els mitjans de comunicació ens alerten i ens manifesten cada vegada que veiem les notícies d'aquestes imatges tan cruels i tan grosses que veiem, doncs que fa que ho tornem a posar al damunt la taula. Diu així la moció. Moció de l'Ajuntament de Castellà del Vallès davant l'escalada de tensió al Pròxim Orient. El Pròxim Orient viu immers en un increment de les tensions internes i externes dels països de la regió. Els temors d'una nova gran guerra han revifat a causa de la internacionalització dels conflictes interns a Síria, al Iemen o a l'Iraq i el creixement de les hostilitats entre estats del territori com entre Israel i el Líban o les recents entre Israel i l'Iran, incloent-hi amenaces d'ús del seu programa nuclear, a l'empara dels interessos geoestratègics de les respectives forces aliades. La no resolució de la qüestió palestina, l'actuació militar d'Israel sobre Gaza, per la qual l'Acord Internacional de Justícia va ordenar mesures immediates per evitar el genocidi del poble palestí, és un factor que repercuteix negativament en tots aquests focus d'alerta a la zona. Les conseqüències d'aquestes situacions de violència són centenars de milers de persones mortes i ferides, moltes de les quals són criatures, milions de persones refugiades i desplaçades internes, destrucció d'habitatges i infraestructures, desarticulació econòmica i social i pèrdua d'aprenentatges i oportunitats de progrés conjunt. És per tot això que l'Ajuntament de Castellà del Vallès pren els acords següents. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ens refermem en el nostre compromís amb la cultura de la pau, la qual es manifesta en els valors, actituds i comportaments que reflecteixen el respecte a la vida, a l'ésser humà i a la seva dignitat que posen en primer pla els drets humans, el rebuig a la violència en totes les seves formes i l'adhesió als principis de llibertat, justícia, solidaritat, tolerància, així com la comprensió entre els pobles, els col·lectius i les persones. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ens fem nostra la crida del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, a la desescalada i a la màxima contenció per evitar el perill real que afronta el Pròxim Orient a la plena magnitud. Ens sumem a la seva apel·lació a la responsabilitat compartida, iniciant aquesta tasca tot assegurant un alto al foc immediat d'Israel a Gaza, alliberant tots els hostatges israelians per part de Hamas i permetre l'entrega sense impediments d'ajuda humanitària. L'Ajuntament de Castellà del Vallès reclamem que l'ONU lideri la desescalada del conflicte que afecta la regió i que els estats li reconeguin aquest lideratge tot acceptant i complint els seus postulats i sent conscients que l'organització va ser creada el 1945 per garantir precisament la pau i el compliment dels drets humans arreu del món. I per últim, quart, l'Ajuntament de Castellà del Vallès es compromet a fer una aportació de 3.000 euros a càrrec de la partida C94-9003-5205. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Intervencions per part dels diferents grups municipals. En aquest cas, entenc que sol·licita la paraula, això mateix, la portaveu del grup d'Esquerra Republicana, la senyora Dolors Ruiz. Quan vulguis, Dolors.
Gràcies, alcalde. Gràcies, regidora. Sí, la veritat és que aquesta moció ha creat una primera confusió perquè ens ha arribat a les 10:30 del matí i quan hem mirat els acords sobre un tema que estem conscienciats i de fet ens vam posar a desembre, vam fer una declaració institucional en què tots els grups estaven d'acord, ha sigut com cotegem quins punts porta de nou d'una cosa que s'havia presentat amb l'acord de tots els grups del municipi. I ens faltava allò més important. Si volem fer alguna cosa que no haguem fet ja el mes de desembre, ens faltava l'aportació econòmica que no apareixia per enlloc. A 6:45 de la tarda ens informen d'aquest últim acord, d'aquests 3.000 euros que es destinaran. Estem totalment d'acord. El suport el tenim, cada dia s'incrementen les víctimes, no mirem cap a una altra banda, però estem lluny i poca cosa podem fer i evidentment necessitem un organisme que faci que les aportacions econòmiques siguin assegurades de que arribaran on toca. Per tant, aquí, disculpes acceptades, evidentment, potser ni calien, però sí que treballar les coses amb temps, perquè aquesta moció del Fons Català estava ja publicada a la seva web el 19 d'abril i ens arriba avui amb ni 12 hores per mirar-ho. Potser, ja que estem atents, doncs, sí, el temps ha sigut massa curt i d'aquí el dubte. Podem fer alguna cosa més en aquesta moció? És tan urgent? Tenim els 3.000 euros ja reservats per fer-los arribar, doncs que serveixin per fer bones coses. Gràcies.
I el compromís, com hem reiterat en Junta de Portaveus, que evidentment hi ha una partida habilitada per aquest tipus de situacions, com ve sent habitual, si veiem en aquest cas doncs, que aquesta és una partida que no s'exhaureix, doncs segurament ens plantegem poder continuar fent algun altre tipus de donació, perquè serà una qüestió que em sembla que serà de prou rellevant també a l'escenari mundial durant els propers mesos i evidentment necessiten del suport, de l'ajuda, de la col·laboració al poble palestí per tal de poder fer front en aquesta destrucció massiva de Palestina que esperem que properament també pugui ser reconegut com a país. Sí. La senyora Marga Unzins, del grup de la CUP, també vol intervenir. Quan vulguis, Marga.
Sí, nosaltres, evidentment, també estem absolutament a favor, com no podria ser de cap altra manera, davant de la tragèdia que està passant a Palestina dia rere dia des de fa molts mesos. Jo volia aprofitar per recuperar un prec que vam fer al febrer, que ja que el ple de desembre tots els grups municipals vam estar d'acord en donar suport al poble palestí i ara crec que aquesta moció també serà acceptada per unanimitat, doncs voldria recordar el prec que vam fer de visibilitzar aquest suport de cara a tota la ciutadania, penjant una bandera de Palestina als balcons del Palau Tolrà o al Mirador, com s'ha fet en altres municipis com a Manresa o Girona. Gràcies.
Sí, també vol participar de nou en el debat, en aquest cas la regidora de Cooperació i Nova Ciutadania, l'Anna Riera, quan vulguis, Anna.
Gràcies. Un esbós només de comentar-ho. Sempre nosaltres quan fem aquestes donacions en la regidoria de Cooperació Internacional, en aquest cas, sempre ho notifiquem en el Consell de Cooperació, d'acord? En el Consell. Com que fins als finals de trimestre no hi haurà aquest Consell, avui mateix hem enviat un correu per fer la notificació que avui passaríem en ple doncs, aquesta donació i perquè en tingueu constància, que també doncs, com que no es celebrarà fins d'aquí uns mesos aquest Consell de Cooperació, avui també els hem enviat un correu a tots els membres per tal de que en tinguin constància. Només era un apunt. Gràcies.
Molt bé, gràcies, regidora. Doncs, si els sembla, passaríem primer a la votació de l'urgència, en aquest cas, per tal de poder incorporar com a punt a l'ordre del dia aquesta moció i després passaríem a la votació del seu contingut. Primer, en relació a la incorporació com a punt de l'ordre del dia, vots en contra, abstencions, vots favorables, s'aprova per unanimitat sobre el contingut, aquesta donació de 3.000 euros, en aquest cas al Fons de Català de Cooperació, perquè pugui prestar aquesta ajuda tan absolutament necessària al poble palestí, vots en contra, abstencions, vots favorables, s'aprova per unanimitat. Passem al punt 14, que són precs i preguntes, i en aquest cas hi han dues preguntes que formula el grup d'Esquerra Republicana, I després de la formulació d'aquestes preguntes hi haurà una pregunta també que formularà el grup de la CUP. Si els hi sembla, els hi cedeixo directament la paraula. Les respostes per part de l'equip de govern les farà, com a portaveu també de l'equip de govern, primera tinent d'alcalde, la senyora Yolanda Rivera. Per tant, quan vulguin, tenen la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tothom. El títol de la pregunta és sobre la situació i planificació dels equipaments esportius. El ple de març de 2022 va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana per l'anàlisi de la situació actual i la planificació dels equipaments esportius. Recollim els 5 acords de la moció tot seguit. 1. Analitzar la gestió de les instal·lacions esportives i proposar actuacions de millora en els àmbits bàsics de la gestió esportiva, gestió funcional, d'activitats, manteniment i consums i l'econòmico-financera. 2. Impulsar una escolta activa amb totes les entitats esportives del municipi per conèixer les seves necessitats actuals i futures. 3. Promoure la redacció d'un pla director d'equipaments esportius del municipi a l'abast de tothom amb l'objectiu de compartir-los i obrir el debat sobre els diferents temes que incideixen en la planificació dels equipaments esportius. 4. Instar, si escau, a demanar l'assessorament de la Diputació de Barcelona per la redacció d'informes tècnics que ajudin a resoldre les necessitats dels equipaments esportius a mig i llarg termini i que proporcionen criteris bàsics i orientacions generals per a una millor planificació i gestió dels serveis esportius locals. 5. Comunicar a la ciutadania el present acord i els resultats i fites aconseguides durant el procés. Atès que la moció va ser aprovada per unanimitat, el grup municipal d'Esquerra Republicana Castellà del Vallès els preguntem 1. Quines actuacions ha dut a terme el govern des del març de 2022? 2. Quins recursos de catàleg de la Diputació de Barcelona ha sol·licitat a les anualitats 2022, 2023 i 2024 en matèria d'esports? 3. D'aquests recursos, quins s'han otorgat i quins s'han desestimat? I dels que estan otorgats, en quin punt es troben? Moltes gràcies.
Vale, doncs passo a respondre a les preguntes. Les actuacions fetes als equipaments esportius des del març del 2022 han estat polir parquets als pavellons, instal·lació de luminària LED al Club Atletisme Castellà, nova pista de hockey patins a l'INS Castellà. Actualment hi ha en licitació dues pistes de parquet a l'Espai Tolrà. S'està treballant en el projecte d'instal·lació d'espai d'ombres a les grades del Club Atletisme Castellà. S'han fet obres d'accessibilitat al camp de futbol Joan Cortiella. S'han finalitzat els moviments de terres de la piscina descoberta. S'està executant en aquest moment la reparació de la piscina del casino. S'ha instal·lat el parkour al costat de l'Skate Park. S'han canviat cistelles i s'han posat porteries a l'àrea d'empatasques. També s'han instal·lat línies de vida a les cobertes dels pavellons Puigverd i Pedrosa per poder fer manteniments i neteges de canals. S'han instal·lat xarxes per a pilotes al perímetre del camp de futbol. S'ha fet substitució de la fusteria exterior del pavelló Dani Pedrosa. S'han instal·lat xarxes a l'Espai Tolrà. I s'ha fet la substitució de la xarxa per a pilotes al pavelló, al sostre del pavelló Blumer. En 2022, 2023 i també 2024 s'ha traslladat la consulta per poder actualitzar el MIEM de Castellà del Vallès. El MIEM inicial es va realitzar amb el suport de la Diputació. En cadascun d'aquests exercicis, la resposta que hem rebut és que l'actualització d'aquest document ja no està inclòs en el catàleg de serveis i que la Diputació no ofereix aquest suport. En el marc del catàleg de serveis del 2022 es van sol·licitar els següents recursos. Dinamització de l'activitat física i de l'esport. Eren fons de prestació. Ens van adjudicar 6.500 euros. Digitalització i condicionament d'equipaments esportius. També eren fons de prestació, ens van adjudicar 3.265,77 euros. Ajuts per a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables, ens van adjudicar 5.000 euros. També es va sol·licitar i ens van concedir el préstec de material esportiu per la celebració de diferents esdeveniments esportius celebrat al llarg de tot l'any. En el marc del catàleg de serveis del 2023 es va sol·licitar els següents recursos. Dinamització de l'activitat física de l'esport, ens van adjudicar 4.950 euros. Digitalització i condicionament d'equipaments esportius, ens van adjudicar 3.271,79. Ajuts per a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables, ens van adjudicar 5.000 euros. I també es va sol·licitar i ens van concedir el préstec de material esportiu per a la celebració dels diferents actes. En el marc del catàleg de serveis del 2024 es van sol·licitar els següents recursos. Digitalització i condicionament d'equipaments esportius, que ens han adjudicat 3.061 euros. Dones i esport, que és un fons de prestació que ens han adjudicat 5.709 euros. I ajuts per a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables, que ens han concedit 5.000 euros. I també, durant aquest any, s'han sol·licitat i ens estan concedint el préstec de material esportiu per a la celebració dels diferents esdeveniments.
La segona pregunta és sobre l'enllumenat públic del municipi. De fa un temps ençà s'està portant a terme la renovació d'enllumenat públic als carrers i equipaments de la nostra vila amb l'objectiu de reduir la contaminació lumínica i millorar l'eficiència energètica. Alguns veïns de Castellà ens han fet arribar el seu malestar, lògicament no pels objectius d'aquesta mesura, sinó perquè consideren que a certs carrers la visibilitat nocturna ha disminuït considerablement, augmentant el risc d'ensopegament i també la sensació d'inseguretat, per exemple, al carrer Sant Llorenç. Després d'aquesta renovació, s'estan comprovant els nivells d'il·luminació, compleixen amb els requisits necessaris per a cada via pública, hi ha registrat els nivells pels diferents carrers. A certs carrers del casc antic estan patint tot sovint apagades d'enllumenat, queden totalment a les fosques, com el carrer Caldes, Plaça Vella, Sant Miquel, Mina, a què es deuen i, com, i quan es posarà la solució?
El plec de condicions del contracte preveu la comprovació de nivells puntuals durant l'execució. Ja se n'han fet allà on s'ha dubtat de l'assoliment dels nivells mínims i també preveu la medició per l'oximetria al final del contracte i amb la totalitat de les llumeneres instal·lades. Ara estem al 86% de l'execució del contracte. No cal dir que si en alguna medició els nivells estiguessin per sota de l'estipulat al reglament, segons la tipologia del carrer, es procedirà a subsanar la incidència. En relació als carrers del casc antic, la qüestió dels talls en aquests carrers correspon a una falla en la xarxa, el cablejat, que la mantenidora de l'enllumenat, CECE, ha ubicat al carrer de les Roques i feia saltar les proteccions afectant els carrers propers. Durant aquest mes s'han fet mesures i maniobres per minimitzar els talls que no s'han reproduït.
Molt bé, doncs ara cedim la paraula en aquest cas a la regidora de la CUP, que ens ha avançat en junta de portaveus, que volia formular una pregunta, malgrat aquesta no s'hagi entrat, diguem-ne, pel canal habitual, diguem-ne, l'equip de govern té la possibilitat de poder respondre avui oralment, si sabem la resposta, i si no per escrit, abans de la celebració del següent plenari. Quan vulguis, Marga, tens la paraula.
Sí, disculpeu per haver-ho fet tan tard i entenc que suposo que serà una resposta per escrit, no hi ha cap problema. És que, com ja vam preguntar al plenari del mes de setembre sobre la plaga de l'escarabat vespa barrinador de les Moreres al carrer Caldes, hi ha veïnes que ens han demanat que com ha quedat la qüestió. En el plenari que ho vam preguntar se'ns va respondre que contactarien amb tècnics per mirar quines mesures es podrien aplicar per controlar-la, perquè no es pot erradicar, però ara, a hores d'ara encara no s'ha fet res i veïns i veïnes estan amoïnats. Llavors la pregunta era què els podem dir.
Molt bé, doncs recollim en aquest cas la pregunta i serà degudament resposta així que la tinguem. Aixequem la sessió, s'acaba el plenari, ara en aquest cas saben també els regidors i regidores que en aquest cas hi ha l'associació de veïns del balcó vol participar en el plenari a través en aquest cas d'una intervenció per tal de poder tractar les qüestions que tenen a veure amb mobilitat i accessos a l'urbanització del balcó de Sant Llorenç i, per tant, demanaria en aquest cas novament el representant, el president d'aquesta associació de veïns del balcó de Sant Llorenç que s'apropi al faristol per tal de poder fer la seva intervenció relativa als temes de mobilitat i accessos de l'urbanització del balcó per un període màxim de 5 minuts. Per tant, quan vulgui, senyor Miquel Lander Zavala té la paraula.
Gràcies. il·lustríssim. Bé, començarem amb que hi havia una segona intervenció, però de nou una interpretació. Si us generis del ROM, doncs no es podrà dur a terme. Senyor Canelís, començaré pel final, ja que la seva intervenció ha estat molt interessant. Sobre la feina a fer sobre mobilitat i accessibilitat al poble i a les organitzacions, hi ha eines perquè les associacions puguem participar, oi? Ens agradaria i demanaria que públicament ens digués si comptarà amb nosaltres per poder aportar amb tota la bona fe, ja l'he dit ara i l'avanço amb tota la bona fe, totes les coses que hem detectat aquests anys. Miri, per exemple, vam proposar en un ple ja fa temps l'opció de poder parlar amb l'empresa concessionària i poder desallotjar el bus a demanda de les urbanitzacions, ja que per la meva feina i l'empresa amb la que estic, és un bus que dona molt servei a zones perimetrals, per exemple, a la ciutat de Barcelona, i que fa que sigui una resposta sostenible molt bona. En aquest aspecte, portes obertes per seure i parlar. Parlant d'autobusos i d'accessibilitat, els convido que vegin com estan les parades al balcó, perquè l'accés a aquestes parades per una persona que va amb una cadira de rodes és molt complicat, i els explico per què. Però els autobusos tenen una alçada, per això es fan plataformes. Aleshores, aquesta alçada, després la rampa ha de sortir i pel tipus de desnivell que hi ha, fins i tot moltes vegades s'ha de practicar el necklin. Això vol dir que l'autobús es posa de costat perquè l'inclinació de la rampa no sigui tan elevada. Donant l'estat de moltes parades al balcó i segurament a urbanitzacions, l'accessibilitat d'aquesta persona a l'autobús és complicada. Els convidem, de nou, positivament, senyor Canelís, a seure i a parlar amb l'associació de veïns. Després, sobre els accessos, degut a una intervenció que va haver-hi sobre una poda d'arbres fa no gaire, que es va tallar al carrer del Cim, l'experiència que van patir els veïns va ser preocupant, perquè ja els comunico que l'empresa Presseguer no estava contenta amb la decisió de tallar la carretera durant una hora i en aquesta hora només obrir 5 minuts la circulació. No els agradava perquè sabien que era tot un seguit de problemes per a la ciutadania. Trobo a faltar que no es busqués una ruta alternativa, com per exemple podria ser el camí d'emergències. Però clar, el camí d'emergències, l'estat que té, no és practicable, no es pot circular. Aleshores, entenguin que és una mesura que pels veïns va ser extremadament dura, que durant, és a dir, cada hora només tinguessin 5 minuts per circular. És veritat que era un dia festiu, però també entenguin que moltes persones de castellà no treballen a castellà, el dia festiu no el tenien i s'havien de desplaçar a horaris de quarts de 8, les 9, a les famílies. Això va suposar molts problemes. Com a solucions, propostes, agrairíem que l'Ajuntament estudiés la viabilitat de poder millorar el camí d'emergència. No sabem si asfaltant, no sabem si millorant a l'estat amb el que està, complementant sorres, el que vostès considerin. En aquest aspecte, senyor Leiva, amb l'apreci, miri que ens diem coses, però amb l'apreci que sap que li tinc, sisplau, la trucada que va prometre fa un any, faci-la, sentem i ho parlem tot això. Fa un any que l'estem esperant. Sobre l'accessibilitat, senyor Juni parlava d'un pal de la llum. Em costaria trobar una vorera que no tingués un pal al balcó. Jo que quan he estat pare amb la meva dona hem anat a passejar molt sovint amb el carretó, és impossible practicar les voreres i em sembla que moltes urbanitzacions. Si avui en dia en quedés minusvàlid i hagués d'anar a buscar el bus, que està a prop de casa meva, hauria de circular pel mig del carrer, amb l'estat en què està l'asfalt i amb el perill que suposa. De nou, senyor Canelís, senyor regidors, els convidem de forma positiva, amb ganes de sumar, a que tot això es parli, no sé si amb una taula, on s'escaigui. Com deia abans, per acabar, ja que hem parlat d'accessibilitat i sobretot en gent de cadira de rodes o amb problemes de mobilitat, informar-los que, per exemple, avui en dia hem rebut l'ordre de quan hi ha una persona amb un caminador, la rampa s'activa per tal de facilitar l'accés i baixada de la persona de l'autobús, perquè hem d'entendre que són persones amb una mobilitat molt reduïda, que han de pujar el caminador, han de pujar ells. Torno a repetir, a la mesura del possible, preveure que totes les parades del balcó, urbanitzacions i fins i tot del poble, a poc vagin tenint l'accés, perquè no només és l'alçada, senyor Canelís, sinó és l'accés, no? Una entrada i una sortida d'aquella plataforma, etc, per carrer de rodes, per gent amb caminadors, etc. Aquesta és la meva intervenció. Donada l'aprovació del ROM, difícilment tornem a participar. Ens continuem veient, segur, som tots veïns del poble. Ens veurem en altres institucions, i els avanço. I res, agrair tot aquest temps, encara que es pensin per declaracions institucionals que som el diable, no ho som. Un petit apunt que sí que vull fer a la senyora Dolors. Sí, vaig, 10 segons. Només dir-li que sobre la declaració institucional del desembre, fer-la coneixedora que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Sala Contenciós, ha denegat unes cautelars a l'Ajuntament de Castellà i fa complir la resolució de la GAIP perquè ens faciliti documentació per tal de poder demostrar que diem la veritat. I la GAIP, aquesta setmana passada, ja ha demanat l'execució d'aquesta resolució a l'Ajuntament. Així que quan es declarin coses a nivell institucional, sisplau, ajustin al màxim a la veritat. Gràcies a tothom i bona nit.
Molt bé, molt bona nit. Recordar en aquest cas a tots i cada un dels diferents regidors que la propera sessió plenària tindrà lloc, en aquest cas, l'últim dimarts del mes de maig. Agrair a tots a la presència avui aquí a la sala de plens de Cala Barol, agrair a tots els serveis tècnics que fan possible la celebració d'aquest plenari i també la seva retransmissió. Moltes gràcies i fins la propera.